heavy. A un heavy. Va el tonto, d'aquell Martin
prou,
a robar-li a un prou. Heavy. Un heavy. Un heavy. Senyor, un senyor que es diu Joe Satriani.
Sí, home.
Joe Satriani, que l'any, ara no ho dic aquí, a l'any 2004, 4 anys abans,
només 4
del Viva la Hall, va fer aquest tema que sona ara. Vamos con acorde por acorde.
Joder, i torno a repetir-ho més a més, així no t'ha quedat clar.
I va passar la lletra de Coldplay i ja està.
Jo crec,
ja,
que, la, jo crec que la lletra, ja, veient aquest robatori, no la va fer ni ell. La va fer la Gwyneth Paltrow, que allà, abans de fer... Sabeu que la Gwyneth Paltrow va fer allò de les espermes. Va treure el seu dia una gamma de les espermes amb el seu olor de la seva vagina. Això és cert?
Sí.
No, és que veiem lo de Coldplay, pues no m'estanya que un haciendo las letras, unos monos con unos platillos haciendo la melodía... Escolta, un robatori. Estem parlant de Joe Satriani, que és un dels millors guitarristes del món, és un referent, és el típic virtuós de la guitarra elèctrica. Els heavies que ara ens estan escoltant estaran fent així amb el cap, i tanto. Joe Satriani és el Paco de Lucía de la guitarra elèctrica heavy. És un tio que, bueno, és una eminència, una eminència. Quan Joe Satriani li van passar el... Hi ha un silenci sepulcral, Xavi? Estàs... Però no, li cae lágrima...
Estàs roto.
Estic buscant què va passar amb aquesta cançó, perquè és veritat que, clar...
Ui.
I va haver-hi demanda de Joe Satriani.
Però què va passar? Perquè Chris Martin, com és de la d'allò de dir... Bueno, dime qué quieres, pero tampoco ahora nos vamos a poner... Que tengo todos los discos impresos, perquè Chris Martin parla en espanyol.
Sí.
Ho sabem tothom. Amb tots els discos que ja tinc editats, ara he de posar aquí que esto de Joe Satriani, hombre, no me hagas esta faena. I van arribar a un acord que no s'ha fet públic, però jo només vull donar una dada. Joe Satriani...
No ha tornat a tocar mai més.
No, Joe Satriani...
no ha fet cap disco.
Al cap de 48 hores es va oblidar d'aquest tema, no va fer ni cap comunicat ni res, i al cap de 2 mesos Joe Satriani vivia a una urbanització de Los Angeles, i al cap de 2 mesos vivia a una mansió a Palm Springs. Amb pista d'helicòpter, com Javier Sardà.
Clar, no va arribar al final la demanda.
No va arribar al final perquè va trucar Chris Martin i va dir, Joe, heavy, què se debe?
No, però diguem, al judici, o no, en les declaracions, Coldplay deia en un comunicat, estaré traduint directament de l'anglès, però si hi ha alguna semblança entre les nostres dues peces musicals, és absolutament una coincidència.
Fortuïta.
Sí, és l'inconscient.
I tan sorprenent per vostè com per nosaltres.
Sí, Xavi,
demanda'l tu, no?
Xavi, aquesta resposta al carrer t'han de tocar la cara. O sigui, tu m'estàs robant i m'estàs dient amb la navalla al coll. No, és que no, tu te lo estás imaginando tú, amigo. No.
No és lo que parece.
Home, per favor.
Jariño.
Pues insisteixo amb aquest detall de passar de viure en un bloc d'apartaments a Sant Feliu de Llobregat a una mansió de Palm Springs.
Casualitat. Pues, 1:03 minuts, doncs anirem acabant.
Pues sí.
Amb aquesta selecció de franquiciats de la Casa de les Fotocòpies de la Història de la Música, acomiadem avui mossèn Nen, que avui ha vingut com Gabriel Rufián amb la fotocopiadora aquella del Congrés dels Diputats.
Efectivament.
No se sap quan passava aquella fotocopiadora. Com sempre, l'acompanyen fins al tram baix les diàcones Mireia Garolera, Clara Molins, l'escolanet Blai Morell, lluat sí el senyor. Recordeu, la manteta al sofà, perquè s'està aproximant a l'horitzó una tarda llarga.
Sí.
Aplaudiment per mossèn Escarnín, pel conductor del tram baix,
sí.
Per Pere Miró.
Un aplaudiment per Pere Miró,
i per què un aplaudiment també per mi, va.
Taxi! Vinga, bon
diumenge! Viva la vida!
Viva!
Satriani, 1:04. Oh. Actualitzem la informació que ens trobem. Això no es pot fer. Maria Costa, bon dia.
Bon dia.
Maria Costa, bon dia. La COP27 ha iniciat les negociacions per mirar de pactar les compensacions econòmiques pels danys del canvi climàtic.
Sí, en la primera sessió de la cimera, que es fa des d'aquest matí a Egipte, s'ha acordat obrir oficialment les negociacions per tractar un sistema de compensació per les crisis provocades per desastres meteorològics. Segons el president de la cimera, l'acord s'ha aconseguit després de 48 hores intenses de negociacions. De fet, la negociació del text final ha fet endarrerir més d'una hora la inauguració d'aquesta mateixa conferència. Aquesta és una demanda històrica dels països en desenvolupament i dels estats insulars que, tot i que no han contribuït a les emissions de gasos d'efecte hivernacle, pateixen molt directament els efectes de l'escalfament global. Precisament les organitzacions mediambientals exigeixen més compromisos dels països que tenen més recursos per crear el fons de compensació. Ho ha explicat a RAC1 el representant de Greenpeace a Espanya, Pedro Zorrilla.
Un mínimo sería la formalización de este nuevo fondo para pérdidas y daños. Otro mínimo sería el que los países en desarrollo se comprometiesen a doblar los fondos que dedican para adaptación. Otra demanda también, también es conocido que todos los países necesitamos aumentar todavía los objetivos de reducción de emisiones.
Per cert, una quarantena d'activistes de Greenpeace han desplegat més de 20 panells solars davant del temple egipci de Debod per exigir a Pedro Sánchez compromisos pel que fa a la justícia climàtica. Precisament, el president del govern espanyol demanarà demà a la cimera prioritzar la lluita contra el canvi climàtic per davant de la crisi política i econòmica. El sector del transport encarirà les seves tarifes un 8% a partir de l'any que ve. De moment, ho ha anunciat la principal empresa transportista del món, DHL Express. És una decisió que farà pujar encara més els preus dels productes. Segons els experts, els efectes es podrien notar ja a la propera campanya del Black Friday, que es farà el 25 de novembre. L'expert en logística i professor de la UOC, Cristian Castillo, assegura que les vendes de Nadal, però, no s'enfonsaran. Ho ha dit a RAC1.
Qualsevol pujada que es faci acabarà repercutint-se d'una manera o altra al consumidor final. Però jo penso que, sobretot, no, per deixar qualsevol alarma, no? Això no hauria de tenir cap afectació ni en cap moment això pot comprometre cap campanya de Black Friday o de Nadal. Crec que els consumidors ja hem vist, no? Un augment generalitzat als preus i en aquest cas el transport doncs és un mes, no? I
segons Castillo, l'augment de les tarifes no suposarà un benefici per les empreses de transport, tenint en compte que arrosseguen ja anys d'una situació econòmica força complicada. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves aquesta matinada a Sabadell en un enfrontament amb la policia d'un grup de joves a la zona de discoteques de la ciutat. Els Mossos van desplegar un dispositiu perquè d'unes 200 persones s'havien concentrat al carrer. Segons fonts de la policia, citades per l'agència EFE, els joves van llançar objectes com pedres i bengales contra els agents de la unitat Arro d'Antiavalots. Finalment, però, no hi va haver ferits i la policia va detenir dos joves. A tot això, una noia ha resultat ferida lleu per arma blanca a Granollers. Ha passat a 8:15 del matí i l'han traslladat a un centre hospitalari. Segons els Mossos, tot plegat s'hauria produït en una baralla propera a l'estació de tren de Renfe de la ciutat. Els Mossos han obert una investigació per l'incident i busquen ara l'autor dels fets. I un últim apunt cultural, la directora valenciana Maria Anton Cabot presenta al Festival de Cinema de Sevilla la pel·lícula Soc vertical, però m'agradaria ser horitzontal. Es tracta d'una història distòpica on Sílvia Paz i Belén Esteban comparteixen vacances a Benidorm. Des de Sevilla, Maria Cusó.
Aparentment, la socialité Belén Esteban i la poeta Sílvia Paz tenen poc o res en comú. Ara bé, les dues han estiuejat a Benidorm i ho han deixat per escrit. Aquesta coincidència li serveix a Maria Anton Cabot com a punt de partida del seu segon treball, una història onírica a mig camí entre el 1956, època de Plath, i l'actualitat, temps d'Esteban, on les dues dones es troben i comparteixen un vespre de confidències. Cabot explicava a RAC1 que volia jugar amb els punts en comú d'aquestes dues persones.
Les dues tenen una manera de veure la vida com molt vitalista, després són persones que han recontat les seues misèries, les seues vergonyes, i jo, que pues, jo tinc dificultats per a contar aquestes coses, no?, de la meva vida, i ole, o sea, moltes gràcies per tot el que heu recontat i la gent com s'identifica en els seus relats, no?
Avui també es presenta a competició la pel·lícula Matadero, de l'argentí afincat a Barcelona i professor de l'UPF, Santiago Fillol.
I ara els esports amb Àlex Massana.
Menys d'una hora perquè comenci l'Atlètic de Madrid espanyol, corresponent a la jornada 13 de la primera divisió de futbol, amb 11 titular confirmat del conjunt blanc i blau. Madrid, estadi Civitas Metropolitano, Joan Camim.
L'Espanyol que surt amb Lecomte a la porteria, defensa de 4, Òscar Gil lateral dret, Brian Olivan lateral esquerra, Calero i Cabrera, la parella a l'eix defensiu, mig al camp, doble pivot per Vini Sousa, Kei Dibare, mitja punta Sergi Darder, a les bandes Aleix Vidal i Braithwaite, i a dalt com a principal referència ofensiva, Joselu Mato.
El duel comença a les 2, a un quart d'hora abans a la sintonia de RAC1 també, avui a la Lliga, 3 partits més, Reial Societat València, a un quart de 5, Villarreal Mallorca, 2 quarts de 7, i a les 9 el derbi sevillà, Betis-Sevilla. Demà serà el torn pel Madrid, que visita el Rayo sense Karim Benzema, com ha confirmat el seu entrenador Carlo Ancelotti en roda de premsa. Plana poliesportiva, Augusto Fernández és el nou campió del món de Moto2. La caiguda de Yogura en la novena volta de la cursa del Gran Premi de València, quan rodava segon, ha convertit el madrileny matemàticament guanyador del Mundial. La cursa l'ha guanyat Pedro Acosta i Fernández ha estat segon a Moto3, victòria d'Izan Guevara. A partir de les 2 comença la cursa de MotoGP amb l'italià Pecco Bagnaia com a gran favorit al Mundial. Necessita només 2 punts per proclamar-se campió del món per primer cop. I 2 resultats en directe a la Lliga Femenina de Bàsquet, a la mitja part, Saragossa 30, Girona 31, Unigirona 31, Barça-Sant Feliuenc 23, Araski 36.
I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol a tot el país. Només es combinaran bandes de núvols prims i l'ambient continuarà agradable fins que es faci fosc. Després la temperatura tornarà a baixar ràpidament i demà ens llevarem amb fred, sobretot a les planes de l'interior i a les valls del Pirineu.
1:10, gràcies Maria Costa, fins ara.
Fins ara.
Va, que de seguida obrem la carpeta Albert Pla, però abans vull recordar-vos que aquest dimecres arrenca a Igualada un esdeveniment de referència que és el Rec.0, és un festival eclèctic de cultura, de pop-up stores, de moda, de gastronomia del barri del Rec. El Rec sabeu que se celebra en un entorn únic a Igualada on trobareu roba de les marques de moda més prestigioses, propostes noves, revolucionàries, cuina de carrer, concerts, i serà fins dissabte dia 12 i en trobareu tota la informació a rec0.com.
Si vibres amb un gol al Camp Nou o amb les celebracions a Canaletes, el teu cor és culer i el teu lloc, DAZN. Gaudeix del proper partit del Futbol Club Barcelona i de tots els esports que vols, on vulguis i quan vulguis. Culers, benvinguts. Subscriu-te a DAZN.com.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals,
la nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. Teatrepoliorama.com.
Antonio Díaz, el Mago Pop, torna a Barcelona una nova temporada per desafiar lo impossible. Viu l'espectacle abans de la seva estada a Broadway i demostra't que res és impossible. Aconsegueix les millors localitats abans que s'esgotin. Temporada limitada. Nada és impossible. Un viatge per lo extraordinari ple de sorpreses, ritme i emoció. Entrades a la venda a elmagopop.com.
A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana. 2:15 del migdia. Entrem a la recta final del Via Lliure d'avui perquè cap a 3:45 de 2:00 PM deixarem l'antena per al partit de l'Espanyol jugar RAC1 al camp de l'Atlètic de Madrid, partit important amb l'Edu de Batlle i companyia. Però abans, Albert Pla, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs? Ahir et vaig veure a la tele.
Em vas veure a la tele?
Sí, et vaig veure que havia robat una tòfona. Et vas endur una tòfona cap a casa, sí o no? A TV3.
Em van regalar una navalla.
Sí, ho vaig veure.
Saps que sempre regalen una tasseta?
Sí, és veritat.
Un boli.
Sí, sí.
Pues em van regalar allà una faca. No, eh? Una faca d'aquestes, que si te la paren a l'aeroport... Hòstia, perdona, és que me la van regalar a TV3.
Vas poder sortir de TV3 sense que hi hagués l'arc de seguretat i aquestes coses, o què?
Bip.
La tòfona la tens o la...?
La tinc. Ah. Hòstia, sí. No,
perquè
no,
allò val diners, allò, eh?
No, està bé, eh? Perquè després diguin que la tele està de baixa. Hòstia, una tòfona i una navalla. Com una puta, de ser, bueno.
Com estàs, Albert? Enfeinat, pues, em sembla, diuen. Però bueno.
Pues bé, sí, jo, el meu, com sempre.
Vale, vale.
Escolta, estic fent d'actor, sí. Ho sabies o no?
Sí, bueno, jo ho sabia, però no sé si s'ha publicat. Ja ho expliques així a la Loco? Bueno.
Bueno, jo sempre et dono les exclusives a tu, ja saps.
Tu mateix, tu explica el que vulguis. Estàs fent d'actor, a on estàs fent d'actor?
Estic fent d'actor en una sèrie que es diu La Messias.
La Messias?
Que és dels Javis, els coneixes, els Javis?
Sí, home, i tant.
Doncs estic amb aquests, tu m'han agafat tu, per fer un paperet.
Però llavors on s'estrenarà això?
Això a Movistar, em sembla.
A Movistar?
Per Movistar.
Et sembla?
Sí, encara falta, eh? Encara estem rodant. O sigui,
esteu rodant ara. I tu què fas? Fas de, però... fas de Messias o no en fas?
Bueno, no puc explicar-ho, però em tenen tancat. Em tenen tancat tot el dia.
Ah, sí, estàs molt ocupat. Sí. Està divertit? O sigui, és d'humor o no?
No, no és d'humor.
No és d'humor, eh?
Vale. No, no és humor, no, estem tots molt serios, ja saps, vale, on sí. Soc jo, res d'humor.
Sí. Mai, rigor. Mai, tu no...
Rigor.
No...
Rigor
en contra de l'humor, rigor. Vinga, va, doncs, escolta, ja, no saps quan s'estrenarà, això?
Va, no m'enrotllo més.
Bueno, vale.
No sé quan s'estrenarà, d'aquí un molt.
És igual, Albert Pla serà a la nova sèrie dels Javis, ja ho ha dit ara, ja, perfecte, estupendo. Ell mateix ja, les conseqüències dels seus actes...
Ho dic perquè aquests dies estaré d'entrevistes i si ho dic algú altre, ja, ja. Em sabrà greu.
No prefereixes dir-ho aquí, no?
Ja està, ens ho traiem de sobre.
Vale, ok. Bueno, escolta, ens vam quedar amb la Terra del Foc, estupenda, allà al sud del continent americà, i l'últim dia crec que vas explicar que quan hi va passar Magallanes, el que va veure era un gegant. Ens vam quedar aquí.
Un gegant. Exacte, ens vam quedar aquí... Vam explicar, perquè si algú no va escoltar el programa, que vam parlar dels zones aquests, sí. Dels Selman, que són els indis, les persones que vivien a Terra de Foc, que recordàvem que la Terra de Foc és un arxipiàleg, la punteta sud de Sud-amèrica. També vam dir que aquesta gent va arribar a Terra de Foc fa 10.000 anys i que van ser exterminats completament al 1920.
Que no en queda ni un, va dir.
No va quedar ni un, no en queda ni un. En l'actualitat no tenim ones al món. També vam explicar que va ser el Magallanes que mentre intentava donar la volta al món qui els va veure per primera vegada, però clar, el Magallanes, hòstia, els va veure però no es va atrevir a baixar del barco perquè, hòstia, va veure un gegant,
sí.
Un gegant, i li va fer por baixar del vaixell.
Home, no m'estranya.
Vale? Això ho tenim aquí, que mentre uns estaven descobrint Amèrica amb vaixell, doncs uns altres fotia 10.000 anys que estaven caçant guanacos per allà a Terra de Foc. Però el 1580 entren en contacte els dos mons. O sigui, passa un altre navegant, un tal Pedro Sarmiento de Gamboa,
sí.
Per l'estret de Magallanes, que recordem que era molt estret i molt laberíntic.
Sí, perquè si no es diria l'ample de Magallanes.
Exacte, es diu el estrecho de Magallanes, i torcido, a més. I allà el Pedro de Sarmiento descobreix el meravellós cant del Xelnam.
Xelnam.
Això qui no ho ha escoltat la setmana passada, que fa dues setmanes, és que fa 15 dies ens explicava l'Albert que així cantaven els zones, no? El Selknam, aquesta gent que vivien a la Terra del Foc. És un cant, clar, sí. És un cant, és música, això.
És música de primera categoria, però s'ha de reconèixer que si tu et sembla raro...
Clar, perquè el nostre mirada occidental, això no és digerible, diguem-ne.
Això sembla raro. Doncs imagina't,
sí.
El Pedro de Sarmiento aquest, després d'haver fotut una travessia mort de fred, calat fins al moll de l'os famèlic, fosc, neu, llamps, i allà a la costa, dalt d'un penya-segat, un gegant, cantant això entre lleons marins que dormiten a la platja gelada de Terra de Foc. O sigui...
Fort, eh?
Clar, el tio es va... Que també es pot fer... Tu prefereixes una versió més digerible d'aquesta
bueno,
cançó?
Bueno, sí.
Mira, espera, te la poso. Posa-la.
A veure.
És posar-li simplement una claqueta i ja sembla una cançó normal. Què et sembla?
Sí, és que venim tots del mateix lloc. Venim del mateix
lloc. És un truc, això de la producció és mentida, és tot mentida.
I això de l'Hospitalet, ho deien també a la Terra de Foc, no? L'Hospitalet...
De fet, els traperos fan això, no? Fan una cançó que ja està feta i van dient les seves coses lo malament que comparant l'Hospitalet amb el Bronx o amb una villa argentina. Bueno, aquest capità, diguem-ne, es queda tan impressionat per l'alçada del Selman, diguem-ne, però, a més, després hi ha seguidament un altre capità, però allà el 1600, ja diu oficialment que aquests habitants d'aquest lloc medeixen 2 metres i mig.
Hosti, vale? Déu-n'hi-do.
El mite del gegant es va consolidant. Passen 50 anys i passa un altre capità anglès i aquest ja deia que medien 3 metres. Un altre, ja cap al final del 1700, ja feien 3 metres i mig.
Que gran.
Després ja feien 4 metres, després 4 metres i mig. O sigui, l'alçada dels zones anava creixent. O sigui, eren gegants.
I és el, perdona, Albert, és el joc del telèfon, la punyeteria història. És que m'encanta. Jo, si l'altre ha dit que feien 2 metres, i jo per quedar, o sigui, per tornar al meu país i dir que he vist una cosa impressionant, augmentaré una miqueta mig metre. Oh, i ja està, és així.
Ja està, és la vella història de la humanitat. Clar, durant quasi 300 anys... 300
jo he de tenir una anècdota quan torni al poble, saps què vull dir?
Ja està, he vist un gegant. Ah, per cert, he vist un gegant. Però és que això, clar, són 300 anys de la història de la humanitat. És molt fort. O sigui, al mateix temps que han estat els Borbons a Espanya, des de Felip V fins al Felip VI, imagina't. O sigui, hi havia una certesa irrefutable... En el món occidental, segons els geògrafs i els historiadors de l'època, vamos, els erudits, els que lideraven intel·lectualment el coneixement de la raça humana,
sí.
Que efectivament a Terra de Foc hi havia gegants. O sigui, mires els mapes de l'època i veureu com a Terra de Foc hi ha dibuixat un gegant.
Ah,
saps
sí,
el que feien els mapes d'abans? Que al Pol Nord dibuixant un pingüino, al centre d'Amèrica un bisonte... Doncs els bueno, mapes de l'època es dibuixant els... indígenes.
Determinats mapes, en alguns moments de la història, posaven aquella expressió de Isuc Draconis, em sembla, que és la... quan hi ha un drac que dius, bueno, allà hi ha alguna cosa que encara no hem descobert, vés a saber què hi pot haver allà, no?
Però probablement.
Probablement doncs, això, hi hagi ells, dracs.
O sigui, ells ja estaven dibuixant... això ja era oficial, o sigui, eren patagones, patagrosses, ja ho diu el nom, no? O sigui, tu imagines que el rigor científic de l'època sobre la Terra, diguem-ne, el coneixement que tenien de la Terra... en aquella època, era el mateix rigor científic que tenim nosaltres sobre la nostra galàxia. O sigui, clar. Hem de pensar que quan diem que ells descobrien, diem que ells sabien el mateix sobre Amèrica, per exemple, o altres illes perdides del Pacífic, que nosaltres sobre Júpiter.
O menys que Júpiter.
O menys, o sigui, sí. Vale, tu saps que allà fa fred, sí, Júpiter, no sabem exactament què cony està fent Júpiter. Clar, d'aquí 300 anys ens enriurem de tot el que sabem ara sobre Júpiter. Doncs ara és fàcil que nosaltres ens n'enfotem. Però, bueno, mica en mica, clar, la cosa... allò es va anar convertint en un anar i venir de vaixells, clar. Saps? S'ha obert la ruta... de l'Índia cap al Pacífic, clar, és genial, perquè Portugal, Anglaterra o Espanya ja tenien territoris a Amèrica. Per tant, Xile era Espanya.
Clar, clar.
Saps? Era,
clar, clar.
Era com Catalunya ara amb Espanya, és el mateix. I des d'Espanya, o sigui, des de Xile, tu ja, digue-li Cuba, digue-li Terra de Foc, o sigui, ja tu tens la Índia tocant, només sí. Has de travessar el Pacífic, el mateix quilometratge que per travessar l'Atlàntic. O sigui, era un parador, diguem-ne, com la Panadella de l'època.
Una Panadella. La porta de Barcelona.
I així va estar durant aquesta... fins que el canal de Panamà, quan van obrir el canal de Panamà, ja els hi va fotre en l'aire el negoci. Però, bueno, l'únic que s'havia d'anar amb cuidado, a part del fred, eren els gegants. I els que tornaven ho explicaven. O sigui, el fred, res, no, el pitjor són els gegants, que si baixes del barco, se't mengen. Que, a més, una mica de raó tenien, perquè... hi ha una regla científica, no sé si tu la coneixes, aquesta, més o menys acceptada a l'actualitat, sí. Anomenada regla de Bergman.
De Bergman.
Que diu, Bergman,
sí.
Que diu que un gran cos perd menys calor i, en conseqüència, s'adapta millor a la supervivència a temperatures extremes sota zero.
Com més gran sigui aquest cos.
Sí, o sigui que... eren altets.
Ja. Que tindria sentit, o sigui, que per supervivència podria funcionar.
Podria funcionar. Ja no et dic que medissin 4 metres. Però igual el seu metret 90, comparat amb els espanyolets que medien 1,50 m, collons, impressionaven, saps? Saps? Pensa que tu, si tu estàs en una illa, tu, el Xavi Bundó, en una illa, amb un taparrabos, i arriba una nau portuguesa i et veuen...
d'aquell segle...
tu has d'imaginar que són persones de 1,50 m.
Sí, sí, com a molt.
Que veu un gegant amb taparrabos.
I vés a saber què portava les mans, no? Clar, vull dir, qualsevol cosa. És així, és així.
Clar,
jo ho entenc, però... jo ho entenc. Estic molt d'acord amb tu. Puc entendre l'impacte, sí, sí.
Ells es van quedar impactats, però allà hi va començar a passar tot. Fins i tot hi va passar el Francis Drake, que se n'enfotia els espanyols perquè no gosaven a lluitar contra els gegants.
Francis Drake era el pirata?
El pirata, home, que aquests tenen pebrats, els espanyols. Que també poca broma, perquè el Solís, en recordo tant de la setmana passada que ho vam comentar, que se'l van menjar a Paraguai.
Sí.
I, de fet, el Magallanes el van acabar pelant uns indígenes, també.
Ah, sí? Que acaba mort per els
espanyols. Ja feien bé amb no baixar del barco. Però per allà va passar també el Lord Byron. Saps el Lord Byron?
No, home, però no,
doncs
per època.
No, l'avi del Lord
Byron. Ah, val. Que ja era Lord, suposo, clar.
Els poemes del Lord Byron són sang patagona. O sigui, estan fets amb sang dels ones. perquè el seu nen pogués dir bajanades amb un paperet. Aquell senyor anava pel món matant índios. Bueno, la qüestió és que mentre uns anaven i els altres venien i s'acostaven perillosament, el Shellman seguien fent la seva vida, va? Fent de nòmada per la illa, tranquil·lament, anem a aquella platgeta que s'afoques, a l'altra a prendre el sol...
Perdona, però em vas dir... Ja no recordo, perquè tu tens aquella obsessió que t'agraden molt els que no... Ara no em surt el nom... No els sedentaris, sinó els altres.
Els nòmades.
Els nòmades, gràcies, perdó, no em surt la paraula, tu. Aquests eren nòmades o sedentaris, el Selnam? O sigui, es movien
ja
o...
Dir, això ja ho vam dir la setmana passada,
no, que
eren nòmades. Eren aquells nòmades tranquils. Ah, nòmades. Quina vida més meravellosa hi ha que ser nòmada en una illa?
Sí, clar, clar. Sí, sí.
Uns nòmades...
Tens gaire lloc on anar, no? Sí.
Clar, és això. El que et dic, ara anem a aquella platxeta que s'afoques, ara l'altre a prendre el sol... Ara me'n vaig a la Fageda a fer una siesta, ara m'agafo la canó, me'n vaig de viatge a l'illa d'allà al costat. Clar, a més, els ser nòmades i no ser sedentaris, ells eren solidaris.
Mm-hmm.
Com que no n'hi havien gaires, també... Sí. Ells, tampoc tenien jefes. I a mi aquest concepte m'agrada. O sigui, es veu que ells tenien els jefes naturals. O sigui, quan anaven a caçar, li feien cas als més catxes.
Ah, està bé, no és un mal sistema.
Quan anaven a menjar... Li fotien a casa el que cuinava més bé.
Clar, clar, clar.
A l'hora d'organitzar el campament, de muntar la paradeta, doncs allà s'encarregava el més ordenadet. Eren lideratges espontanis, saps? En afers obligatoris o rutinaris, però cadascú tenia la seva funció. No perdien el temps, a veure qui serà el jefe, sense oblidar els xamans, els buitxots, els metges,
clar,
que tenien una importància social, diguem-ne, destacable,
sí,
clar.
Alta, alta.
Mm. Quasi eren jefes aquests. El xaman es fotia alguna begudeta secreta o mastegava una fulla de no sé què. I apa, Xavi, avui he somiat amb guanacos.
Ah, sí?
Són al sud. Vinga, pròxima lluna, arrenquem cap al sud. Clar. A més, ells es veu que, com que eren poquets, també, s'avisaven dels llocs on hi havia de menjar.
Ah, està bé.
Tu trobaves com una ballena varada...
Com els taxistes, que s'avisen per ràdio.
Oye, que aquí hay unos clientes. Pum. I els altres feien les famoses fogueres, que també vam dir que feien els ones, que ells sempre anaven amb el foc a sobre, que de fet terra de foc es diu terra de foc, perquè el Magallanes va veure aquelles fogueres i va dir, hòstia, surt foc de la neu. Vaya intel·lectual,
Boníssim, Magallanes.
Bueno, en fi... que ells xiulaven, fotien en una foguera, vivien feliços i cantaven cançons com aquesta.
Ara estic esperant la base trap, sota, però bé, està bé.
Molt maca, no. Va, en primer lloc, diguem-ne que tenien una religió que els convertia en immortals. Tenien molts déus, o sigui, la mort era simplement un déu més. Eren immortals i ells, clar, quan es morien, tenien claríssim que es reencarnarien en un arbre, en una ballena, en el que fos.
Sí.
O sigui, quan es cansaven de reencarnar-se, a més, es tornava en muntanya i s'ha acabat.
Clar.
I ara ets immortal, Què seràs a l'altra vida? Doncs jo què sé, ballena. No, jo prefereixo ser gavina, després vull ser foca. Diu que per ser ballena és millor haver estat foca abans. Sí,
per l'experiència.
Així sabré, seré ballena, així sabré com es comporten les gallenes quan torni a ser persona, saps? Era una religió collonuda. A més, se sap que les dones estaven sotmeses als homes per mentideres.
Mentideres, eh?
Per mentideres. Les dones eren mentideres.
Clar.
Es veu que en temps ancestrals les dones dominaven els homes.
Ahà.
I els feien treballar, els feien caçar, els feien fer tot, vamos, tot ho fotien els homes sota l'amenaça de mort, que hi havia un déu de color blanc i vermell que els mataria si no ho feien.
Sí.
Després les dones es disfressaven d'aquell déu i espantaven els homes, i els homes ho feien tot, saps? Si els homes es portaven bé i complien amb les dones, cony, no passava res, tot aniria bé. Però un dia es veu que els homes descobreixen que les dones es disfressen de déus per enganyar-les, i descobertes les dones, els homes les maten.
Hosti.
Les maten, agafen els marits i comencen a matar dones. Algunes fugen, i una, especialment, que el seu marit la busca molt, 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 i mai la troba, i els dos van donant voltes a la terra, van donant voltes a la terra, van donant voltes a la terra, i al final, com que no aconsegueixen atrapar-se, es converteixen l'un amb la lluna i l'home en el sol.
Oh.
Quina història més maca, què et sembla?
En fi,
condemnats a no atrapar-se durant tota l'eternitat. O sigui, poden existir uns éssers més feliços a la Terra, Xavi?
Hosti,
va,
difícil.
Posa música d'ones.
Els ones, ones contents, eh? Mira. Ara.
Una bateria, posem una bateria.
Ara.
Aquí.
Ei.
Ara. Ara,
així eren els ones, així eren els Cernam.
Sí, eren els ones.
Hosti,
eren fantàstics.
Però què va passar?
Bueno, el 1850 s'acaba la festa.
Hosti,
Happy
no.
The Night, Pink Winky...
Fora.
Es moren, es moren. Hosti. Tots. O sigui, arriben els primers caçadors de foques, els primers ganaders amb les seves ovelles, es comença a repartir el territori, una part se la queda a Xile, l'altra se la queda a Argentina, perquè, a més, recordem-ho, que els ones tenen el dubtós honor de no haver estat exterminats pels espanyols, sinó pels mateixos xilens i pel govern d'Argentina.
Ah, sí, eh?
Sí, clar, i ara...
I ara un estat
allà
independent.
Allà ja no hi tenia res a veure, l'estat espanyol. Clar. Cabo de Hornos, l'estret de Magallanes, es converteixen mica a mica en ports potents. Allà s'ha obert la barrera del Pacífic, com deien, amb foques, balenes, mariscos, guanacos, boscos de fageda... Clar, i amb aquestes que arriba un tio d'Avilés.
Avilés, hosti.
Avilés.
I arriba allà.
Avilés.
Qui era?
Un senyor d'Avilés, un tal Menéndez de Méndez, i aquest s'instal·la allà, comença a comprar ovelles, fa tanques,
ui,
primer tanca
ja
10 hectàrees, després 4 quilòmetres, després 400 quilòmetres de tanca, després 4.000 quilòmetres quadrats de tanca. Clar, els indis es comencen a topar amb les valles,
clar,
els guanacos marxes, són caçats pels ganaders, substituït per ovelles, més ovelles, i el tio es fa pràcticament amb tota l'illa, 48.000 quilòmetres quadrats. O sigui, hem de pensar que Catalunya fa 32.000 quilòmetres quadrats.
Hosti, hosti. I va posar tanca, eh? 48.000 quilòmetres, vinga.
48. Totes les illes de Terra Foc sumen 73.000 quilòmetres.
Mora.
Tot, com dèiem, sempre més gros que Catalunya.
I ells què fan, els ones? O sigui, quan veuen totes
les
tanques...
Clar, els pobres ones intenten tallar les tanques, les alambrades, quan no poden caçar un guanaco, doncs pillen una oveca, una ovella... I, clar, el Menéndez té una excusa per matar-los. O sigui, m'han robat una ovella, han espantat la nena... I amb aquestes...
M'he de menjar.
Un tal Chancho Colorado.
Qui?
Chancho Colorado. Un senyor que es deia Chancho Colorado. Chancho Porc.
El contracte?
Era un holandès, contracta amb aquest...
De mala llet.
Fora d'aquesta història és que hi ha noms i cognoms. O sigui, Menéndez i Menéndez. Chancho Colorado, hi ha la foto dels pavos, o sigui... I aquest Chancho Colorado comença a matar índios. O sigui, tàctiques brutals. Ells agafaven ballenes, les varaven, com els agradava el zona, i les enverinaven. O sigui, pagaven per les orelles que els hi tallaven els nens. Organitzaven safaris per matar indis, o sigui, premis si mates a una família sencera.
Què dius?
Un pastor, o sigui, inclús hi havia gent que feia trampa i tallava les orelles del primer que passava per la pasta que li donaven si deia que era d'una ona. O sigui, clar, veient la dimensió de la massacre, a finals del segle XIX hi ha un capellà pietós que se'ls emporta a uns quants, a uns 2.000, a protegir-los a una missió salesiana. I els posa a viure allà a la missió salesiana. Però allà tots agafen el tipus, el còlera, la grip, i es moren els 2.000.
Hosti.
plis-plas. No en queda ni un. Comença un extermini total. Entre el 1900 i el 1910 es mor l'últim miler d'ones que quedava. 40 anys, o sigui, hi ha un extermini de totes i cada una de les persones. El 1920 ja no en quedava cap. El 1974 es va morir l'última descendent. O sigui, però, més enllà de les coses que jo he explicat, o sigui, és que, clar, ningú recorda el seu llegat més enllà de les tonteries que jo he dit avui. Perquè he resumit una mica per sobre tot el que se sap.
Però és bestial. Dones, però, és bestial.
O sigui... O sigui, tu imagina't que d'una terra que durant 200.000 anys va ser tot igual, que inclús hi van arribar humans fa 10.000 anys, però no va canviar. I en menys de 40 anys, que dirien els il·lustres execrables, des que va arribar el Cruyff fins ara, diguem-ne, o sigui, es moren les persones, es moren els arbres, es moren els centollos, els guanacos, el mar, el llop marí, les foques, les balenes, la terra, perquè, clar, amb 100 anys d'ovelles rascant la terra... queda tot totalment arrasat.
Ja no es pot fer res,
clar, la història dels zones, diguem-ne, és el resum brutal de la història de la humanitat, clar, des de que es va fer sedentari. O sigui, ser sedentari trenca el sistema ecològic del territori on les persones s'estableixen. Som un virus, som una plaga per la terra, per les pedres, pels minerals, pels peixos, pels ocells, pels mamífers vertebrats i pels invertebrats. Som un perill inclús per les pròpies persones. Xavi, me voy!
Me voy, me voy, me voy. Quina història més terrorífica, la dels zones i aquesta terra de foc i aquest extermini amb només 40 anys. Mare de Déu, senyor.
Sí, no, i no més terrorífica d'altres. El que passa que està documentada i hi ha fotos.
Clar, 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 clar. Bé, d'aquí a... Ara passen 6 minuts de 2:15 del migdia. Albert Pla, sempre un plaer, i espero que em convidis per fer una roseta amb tòfos. Amb aquesta que t'ha sobrat. Apa, va.
Sí, home, sí, hòstia, un risotto, amb ceps i a sobre la lladeta aquella tòfona.
Apa, adeu-siau, Albert, una abraçada. Adeu, adeu. Me voy.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots. Farem piruletes de xocolata. I abans d'anar a dormir, visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba el Tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró. Turro.
Històries de rentar roba amb Detersolim.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Detersolim Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar a 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem.
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolim t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Agramunt, comarca de l'Urgell.
El dijous 10 de novembre a les 7 de la tarda, Islàndia amb Albert Om des del Teatre Casal Agramuntí.
Veniu a veure una hora i mitja de ràdio en directe amb música, humor, vins de la Déu a Costers del Segre i l'homenatge a dos catalans il·lustres fills d'Agramunt, l'artista Josep Guinovart i l'escriptor Guillem Viladot.
I atenció, perquè presentarem la 8a edició del Torró Solidari, una iniciativa conjunta de RAC1 i Torrons Vicenç. Agramunt, la capital del Torró, Torró, és el millor lloc per engegar la campanya d'aquest any.
El dijous 10 de novembre, Islàndia amb Albert Som des del Teatre Casal Agramuntí.
Gent d'Agramunt i de l'oest de Catalunya, us hi esperem.
Amb la col·laboració de Turisme Urgell, Torrons Vicenç i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC 1.
Més
tots som un.
Les muntanyes.
Sí, minuts i arribarem a 3:45 del migdia. Nosaltres ja anem marxant, perquè de seguida ve el futbol, ve el Barça, l'Espanyol juga, perdoneu, l'Espanyol juga a RAC1, partit interessantíssim a l'estadi de l'Atlètic de Madrid. Nosaltres hi tornem, com sempre, puntuals dissabte de la setmana que ve a les 7 del matí. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Pel sexe, llit...
Escolta, o qualsevol lloc.
Crec que l'edat hi té molt.
Sí, jo a vegades veig un cotxe i dic, jo ho feia aquí, en un cotxe?
Ja es preocupa de la vida, sí.
Jo vaig intentar en una de les torres de la Sagrada Família.
Hòstia.
Perdó.
Notícia. Normalment els diumenges arriben aquí croissants, pastetes... No, porten aquí tres capses. Sí. Tres capses. A l'estudi només hi ha dues.
Sí.
Això vol dir que n'hi ha alguna que no és a l'estudi.
Però és que són molts.
I ara m'esteu dient que allà no n'hi han.
Compte amb el factor Víctor Vives.
Yo acaso siempre estoy en Hong Kong.
Ahí está.
Who's gonna call? Gol, base.
Premi Ondas, el mejor programa de ràdio para el món a RAC1 de la cadena RAC1.
Jordi Basté, Jordi, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Bravo!
I després, la felicitat de que efectivament aquest és el millor, perquè és el premi del programa.
Aquesta bogeria, barrejada amb la il·lusió d'un projecte que no s'ha de perdre, ens ha permès viure de tot.
Un de nosaltres ha dormit a la banyera d'una habitació d'hotel perquè no hi havia prou.
Hem entrevistat un soldat ucraïnès que parla català
en directe des del front el primer dia de guerra.
Hem batejat els estihomes, dos catalans ens han narrat el tsunami del 2011 en directe.
Hem viscut un 9-N, un 20-S i un 1 d'octubre, i Messi, Guardiola i el millor Barça de la història.
I una crisi econòmica, i una pandèmia.
Ens veiem més entre nosaltres que amb els nostres fills i parelles. Ens fem bromes, ens llancem d'arts, riem, plorem...
I estimem la ràdio, el transistor i el mitjà. Ens agrada fer-ne i fer-la a la nostra manera.
A tots, amb majúscules i a crits, gràcies, 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 avui més que mai. La ràdio, sempre la ràdio, i visca la ràdio.
El món a RAC1. Premi Ondas del millor programa de ràdio. RAC1. Tots som 1. RAC1.
Viatge a Islàndia cada tarda amb nosaltres.
Has agafat els passaports?
Emocions assegurades durant el vol.
L'avió planíssim, però fila 9 veig una monja al seient de...
Al
meu lloc.
I trobaràs la Ràdio Càlida, un país que convida a viure-hi moments íntims.
Estan suats?
Ja m'he ben aixugat aquí al lavabo.
Sí, ell m'ha aixugat.
Però jo li faig més bé perquè li feia ben bé de dalt a baix.
De dalt a baix.
I de baix ja li recollia amb l'altre paper.
I quan descobreixis Islàndia, ja no te'n voldràs moure.
I crec que sóc el primer hospitalenc que és islandès. Ni el Ferran Adrià havia arribat a Islàndia.
Vols a Islàndia de dilluns a divendres a les 7 de la tarda amb Alberto i Maria Xinxó.
I fins 7 o'clock. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Atenció, atenció. Se fa saber que cada dia, de 12 a 1 del migdia, hi ha un programa a la ràdio realitzat per una colla de desustanciats i pocalatges.
La competència.
Així se diu el programa, és, sí.
14a temporada.
14 temporades? Estos duren més que un borratxo despedint-se.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
Carnusos! Jo ja t'ho s'ho he dit.
RAC 1. Tots som 1. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya.
Bona tarda a tothom, 16 minuts i les dues del migdia, l'hora prevista perquè comenci el partit de la 13a jornada de primera divisió, la penúltima abans de l'aturada del Mundial, el Metropolitano entre l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol. Un Espanyol que arrenca la jornada 16 amb 11 punts, l'Atlètic de Madrid tercer amb 23, però ve de la patacada de quedar fora d'Europa aquest dimecres, després de perdre 2-1 a casa, al camp del Porto, més ben dit, Porto 2, Atlètic de Madrid 1, i de quedar no fora només de la Champions, sinó també de l'Europa League. Per tant, s'ha acabat la competició europea per l'equip matalasser, que ja venia de perdre el camp del Cádiz en l'últim partit de Lliga. Per tant, en aquesta crisi de resultats evidents, afronta l'equip de Simeone al partit d'avui contra un Espanyol, que tampoc està per tirar coets, que ve d'empatar un a l'últim partit al camp del Mallorca i que espera trencar aquesta ratxa sense victòries i aconseguir el segon triomf fora de casa avui en un camp complicat com és el Metropolitano, i on l'Espanyol, diríem, que tampoc no té molts bons números. Últimes 10 temporades, últimes 10 visites al Metropolitano, o al camp de l'Atlètic de Madrid en aquest cas, 8 victòries de l'Atlético, un empat i una victòria de l'Espanyol. La temporada 17-18, 0-2, va guanyar l'Espanyol amb gols de Savic en pròpia porta i de Leo Baptistao. Al Metropolitano, on veurem quin ambient hi ha, perquè hi ha cert rum-rum i negativitat entre l'afició matalassera i certes campanyes per avui fer vot de silenci, pràcticament, a les graderies del Metropolitano. Ho viuran en directe l'Edu de Batlle. Hola, Edu, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
El Joan Camí. Hola, Joan, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
I tocant els botons avui el Xavi Cupido a les instal·lacions del Metropolitano. De moment, el camp com és de ple, Edu?
Tenim un quart d'entrada, jo diria. No arribem, no superem el 25% d'entrada, però ja hi ha hagut notícia, Xavi, te l'explica ara en Joan. Ja hi ha hagut notícia quan tant els porters com els jugadors de camp, que han sortit en dos moments diferents, han sortit a la gespa a escalfar-se. El poc públic que hi havia a la graderia del Metropolitano ja ha fet saber el que pensa.
Sí, xiulada important que s'han emportat tant els porters com els futbolistes de camp. Abans ho comentaves, Xavi, hi ha algunes protestes de cara al partit d'avui, per exemple, la graderia d'animació al Frente Atlético, que està al darrere d'una de les porteries, no entrarà fins al descans. Per tant, hi haurà una zona de l'estadi completament buida a la primera part. A la segona entraran, però no animaran. És una de les protestes de l'afició de l'Atlètic de Madrid, evidentment condicionat per aquesta eliminació de la Champions League entre setmana.
Doncs a veure com afecta això el rendiment dels matalassers i se'n pot aprofitar l'Espanyol. Ara pregunto quines expectatives hi ha o quines sensacions prèvies, perquè en aquests casos sempre es diuen dues coses, no? A veure si s'aprofita aquesta mala maror o a veure si avui serà el dia on l'Atlètic de Madrid intentarà rescabalar-se de la mala setmana oferint una bona imatge contra l'Espanyol. De moment el que hem de saber és amb l'11 que surt l'Espanyol, Joan, a intentar guanyar avui el Metropolitano.
Amb tres novetats a l'11 titular, que són Calero, Keidibar i Aleix Vidal, que substitueixen a Sergi Gómez, Expósito i Puado. Repassem: Lecom de la porteria, defensa de 4, Òscar Gil, lateral dret, Brian Olivan, lateral esquerra, Calero i Cabrera, la parella l'eix defensiu, mig al camp, doble pivot per Keidibar i Vini Sousa, mitja punta per Sergi Darder, a les bandes, dret Aleix Vidal, esquerra Martin Braithwaite, i a dalt, com a principal referència ofensiva, el màxim golejador de l'Espanyol, Joselu Mato.
Això vol dir que aquí li queda la banqueta a Diego Martínez avui?
A Joan García i Álvaro Fernández, els dos porters, Sergi Gómez, Omar, Edu Expósito, Puado, Simo, Pol Lozano, Nico Melamed, Lazo i Dani Gómez.
Banqueta i 11 de l'Espanyol, amb qui surt a jugar l'Atlètic de Madrid avui contra els pericos?
Doncs en principi amb una defensa de 5, segons hem pogut saber, haurem d'esperar confirmar-ho quan comenci el partit. Oblak a la porteria, tres centrals, Jiménez, Savic, Reinildo, carrilers per Nahuel Molina, Yannick Carrasco, mig al camp per Condopia, De Paul i Llorente, i a dalt la doble punta formada per Morata i Griezmann.
És a dir, que tot i que l'Atlético l'ha penjat amb un 4-4-2, sí. Joan, fa pinta de defensa amb tres centrals, eh?
Pel que tenim entès nosaltres, sí, aquest 5-3-2, tot i que, evidentment, haurem d'esperar quan comenci el partit.
I qui li queda a la banqueta a Simeone?
Ivo Gerbic al porter, Antonio Gomis, Hermoso, Sergio Díez, Felipe, Witzel, Lemar, Reguilón, Correa, Joao Félix i Mateus Cunha.
Qui xiula avui al Metropolitano?
Pulido, Santana, amb Iglesias, Villanueva, al bar.
Tots situats ja, Edu, això que deia de si és bon o mal moment per visitar el Metropolitano després d'aquesta mala setmana de l'Atlètic de Madrid.
per mi sempre és millor jugar quan ells estiguin tocats, quan parlo d'un equip gran, quan vas a... I aquí poso el mateix sac a l'Atlètic de Madrid amb el Barça o el Real Madrid, que són equips que aquesta temporada no, però que en els últims anys han estat lluitant més o menys pels mateixos títols. Quan tu vas a un dels tres estadis d'equips grans d'aquesta lliga, sempre és millor que ells estiguin tocats. Si després et fan pagar els plats trencats, doncs mira, serà perquè tu no ho has fet bé i perquè ells per fi han aconseguit fer-ho bé. Però és molt més perillós, pel meu gust, un equip gran que va amb embranzida que no pas un que està tocat. Veurem, perquè a més, jo crec que la manera de jugar de l'Espanyol, ara ens ho explicarà en Dani Solsona també, jo crec que afavoreix que l'Atleti de Madrid continuï tenint dificultats, perquè és un equip que li està costant atacar. Veurem què passa, però jo crec que si l'Espanyol fa bé les coses avui, pot competir-li perfectament el partit a l'Atlético.
Hola, Dani Solsona, bona tarda.
Ah, bona tarda.
Jaume Molló, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Entrarà en aquell Divare avui en aquest 11 de l'Espanyol, entre d'altres, com diem, aquestes tres novetats que ens explicava el Joan. Què et sembla l'11, Dani?
L'entrada de Kidibari a mi no m'ha sorprès en absolut, perquè jo quan estic a casa i miro una mica el partit que pot fer l'Espanyol, ho tenia clar que avui jugaria a Kidibari el doble pivot, tenint en compte que a més jugues contra l'Atlético de Madrid, no? Pel resta, doncs, aquesta posició de Calero, que encara no sembla molt definida, si Calero, Sergi Gómez, i en funció una mica si un està millor o pitjor, doncs va fent aquesta, va donar aquesta alternativa. I sí que em sobta del tot l'entrada a l'Eix Vidal, o sigui, un jugador que no comptava per res, perquè el tenien allà apartat, han marxat 18, ell era el 19, no trobar equip i va seguir el club, i ara s'està utilitzant com un jugador més. Que em sembla bé, que no parlo per dir res en contra de l'Eix Vidal, però a mi em sobta que un jugador que no comptava, doncs que ara compti molt més en aquest partit, per exemple, que Puado, o que Nico Melamed, o que hi ha jugadors que estaven per davant. Sí que jugant contra l'Atlético, tenint en compte el potencial, si juga Carrasco, veurem si és de carriler o no, jo no ho tinc tot, no ho tinc clar que torni a jugar amb una defensa de 3, pot ser, com deia el Joan, però jo no ho tinc clar, però Carrasco per banda esquerra fa mal, és un jugador habilidós que veu bé la porteria, i Aleix Vidal pot ajudar bastant a Òscar Gil, no? La resta és el que estàvem dient, l'Atlètic de Madrid no arriba bé, està fatal, és un fracàs el que ha passat, que no entri a la competició, a cap competició europea, i que l'Espanyol hauria d'aprofitar, tenint paciència, deixar passar els minuts sense anar, amb això no vull dir que no hagi d'anar a buscar el partit, sinó que amb aquesta paciència, posar nerviós d'alguna manera a l'Atlético de Madrid, veient que els primers minuts, els primers 15, 20 minuts no és capaç de marcar i la gent pot estar ja molt nerviosa, doncs l'Espanyol es podria aprofitar, però també hi ha l'altre vessant, no? Que és a dir, escolta, jo ara imagino el discurs de Simeone i el que estaran pensant els jugadors de l'Atlético, no? Entre ells, parlant-se, ja es diran, escolta, que nosaltres som l'Atlético, que no som un equip tan fluix, que ha passat el que ha passat, avui hem de sortir a totes i anem a solventar aquest partit endavant, no? Això és el que deuen pensar.
Tenim en joc un lot de torrons Vicenç avui, la transmissió d'aquest Atlètic de Madrid espanyol, boníssim. Amb el hashtag etiqueta FRACU a Twitter, podeu dir el que vulgueu sobre la transmissió, sobre aquest partit avui al Metropolitano, i entrareu en el sorteig d'un magnífic lot de torrons Vicenç, autèntic torró de Gramunt.
Sí, amb el torró-torró.
El torró-torró. Un lot amb torró tou, un de Gramunt, un de crema i un de soufflé.
Bo.
De torrons Vicenç.
El tou ja em va bé. Sí, no, més que res per l'edat ja. Que...
El de Gramunt ja tens ja, perill, no?
Ja, a vegades dius, mare meva.
Tens perill. El tou el menges amb pa o no?
No.
El meu pare sempre menja el tou amb pa.
Jo conec gent també que menja amb pa.
És una cosa que no entenc mai, però...
Sembla que no lligui gaire, no?
No, però...
Quan érem petits, al col·le ens donàvem pa amb xocolata, no?
Sí.
Home, però això sí, no? Sí. Això sí que lliga, no? Però el torró, clar, depèn de com sigui, però hi ha molt torró que és de xocolata, no?
No, però en aquest cas no, el tou, que entenc que el tou és el...
La Xixona, no?
Sí, però que no
diuen de Xixona, no?
No diuen de Xixona perquè és el Torrot Vicenç, home. Que és aquest, el Torrot Ou. Sí que hi ha gent que se'l menja amb pa, amb una mica d'una llesca de pa. Bueno, deu ser una altra... Deuria fer-se així fa anys, es deuria fer així. Cosa que tipa, realment, Torrot Ou amb... amb pa.
Contundent.
Està jugant l'Arsenal a la Premier, Molló.
Sí, i al descans està empatant. Chelsea 0, Arsenal 0. Més possessió de pilota pels d'Arteta, més rematades, però de moment poca punteria. No ha hagut de fer ni una aturada avui el porter del Chelsea, que és, deixa-m'ho confirmar, diria que és Kepa, però ara ho acabo de confirmar, perquè l'ordinador fa el
Mendy,
tonto.
Jo diria que...
Mendy, veus?
Si no l'han canviat, era Mendy.
Ja t'ho deia, això.
La primera part, Jaume.
Doncs és Mendy. El PSG està guanyant 0-1 al descans, al camp de l'Orient, amb gol de Neymar. També estem pendents dels partits de la Lliga Femenina de Bàsquet, perquè tenim jugant l'Uni Girona-Saragossa, perd de 3, 59-56 a 3 minuts pel final. I també tenim jugant el Barça-Sant Feliueng contra l'Araski, un minut pel final del partit, perdent de 3 l'equip català. Barça-Sant Feliueng 45, Araski 48. I en handbol, Benidorm 24, Barça 35, a punt d'acabar el partit. Partit de la Lliga a Sobal.
I a les dues, Gran Premi de València de MotoGP, es decideix el campió de la categoria reina. Quim Salvador, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Entre Bagnaia i Quartararo.
Sí, de fet, és molt, molt, molt improbable que Quartararo repeteixi títol. És gairebé segur que el campió del món de MotoGP 2022 serà Pecco Bagnaia, perquè Bagnaia en té prou acabant entre els 14 primers, per tant, sumant dos puntets per ser campió. Però no només això, és que Quartararo necessita guanyar tant sí com no la cursa. Si Quartararo no guanya avui, Bagnaia és campió. Si Quartararo guanya, Bagnaia en té prou acabant entre els 14 primers per ser també campió del món. Per tant, ho té difícil, molt difícil, Fabio Quartararo per guanyar el títol. Graella formada al circuit Ricardo Tormo de Xes, pole position del madrileny Jorge Martín, amb Marc Márquez segon, buscant la que seria la seva primera victòria de l'any i també la primera victòria de la seva marca Honda en un any terriblement dolent per la marca japonesa. Tercer, Jack Miller, a la segona fila. Quartararo, que arrenca quart, amb Alec Rins cinquè i Maverick Viñales sisè. A la tercera, Brad Binder, Pecco Bagnaia vuitè i Joan Zarco novè. I ja que hi som amb els catalans, desè Aleix Espargaró, 15è Àlex Márquez i 21è Pol Espargaró. Per cert, fa poca estona s'ha decidit campió del món de Moto2. És el pilot nascut a Madrid i crescut a Mallorca, Augusto Fernández, que s'ha coronat amb una segona posició en una cursa que ha guanyat Pedro Acosta.
Doncs el pendents a molt i posat, evidentment, en aquest circuit de Xest, a veure què passa en aquesta última cursa de l'any, la cursa de MotoGP que decideix el campió del món. I és moment també de cocteleo de Frit Ràbic, moment d'aperitius a moltes cases del país.
Vole,
vole. I el millor és compartir un bon aperitiu. Fruit Secs Cocteleo de Frit Ràbic, amb barreges sorprenents, les d'aroma a xili, curri, mel i mostassa, sí, que a més han estat distingides amb el Premi Sabor de l'any 2022. Oh, compartir un aperitiu és un esport molt sa, i si és Frit Ràbic, segur que triomfes. Compartiu, home, aperitius, Cocteleo de Frit Ràbic. Mira, encara t'han deixat aquí alguna magdalena a Solsona, la gent del Via Lliure. Mira que és generós, amb Bundó i companyia.
Algun croissant han deixat aquí.
Sí,
sí, però sí, està bé. Està bé, però jo no tinc gana, ara.
No, ja li fotràs una caixa a la dia, ho diràs al descans. Que l'acabeu un croissant, si llença com si fos el defensa de l'Atlètic de Madrid, en Dani
Solsona. Com el Jiménez, com el Jiménez.
Ja parlarem del que hem dinat aquí,
No, ah, ja heu dinat?
Ja hem dinat, sí, avui, clar, s'havia de dinar per avançat, perquè si no sortirem d'aquí a les 5 i més val sumar un puntet, ja assegurar l'empat i ja la tarda ja veurem. Aquí hem fet... Hi ha el que s'anomena food trucks, aquí al Metropolitano, a la Rodalia.
Podem dir que són dels millors que hi ha a la Lliga Espanyola.
De fet, són els únics, no? Que hi ha food trucks, però no, però té raó el Joan en que és bastant bo. Llavors, tens bastantes opcions, ben mitja dotzena d'opcions. Per entendre'ns, no hi ha un plat de pasta, Vull dir, és opció sempre per menjar per endur. Llavors pots fer mexicà, pots fer hamburguesa i tal. Què heu fet vosaltres, Joan? El Cupi i tu?
Una hamburguesa de bou.
De bou,
bona. Amb patates. Sí, però el brioix era dolç i a mi no m'agrada. A Cupi sí.
T'estafen sempre.
A favor del brioix.
A mi, és que dolç, no. Hamburguesa amb brioix dolç, no.
No era perfecta la barreja.
I jo he fet, atenció, Bocata de calamares. Que no ho hagués dit mai, perquè només els havia tastat una vegada a la vida i no m'havia agradat, però avui m'han agradat. Era la, pa, la clau és el pa, és buidar la molla del pa. I ho han fet, i pa cruixent, finet, i passa molt bé. Molt bé.
Sí.
Sí.
O sigui, el calamar no és d'aquells que quan mossegues estires no. I treus el fregit del calamar.
No, no, i es queda... d'oli de camió, vols dir? No, 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 no. Era bo, era bo.
Doncs has tingut sort, eh?
Ben arrebossat. No, no, la veritat és que els llocs aquí estan bé.
Però per què li diuen això de food trucks? No sé ni el que és. Per què no ho diuen amb espanyols?
Furgonetes o... Sí, furgonetes de menjar, no? És la traducció, food trucks.
Doncs jo t'hi veia, Dani, eh? Client habitual de food trucks.
No, 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 això no... Veig food trucks i si ho veig de lluny dic, no sé què deu ser això. Però bueno, l'hamburguesa... És que...